Kata clar, clar i català. Benvinguts una vegada més al Cataclà, Clar i Català, un programa fruit de la col·laboració entre Ràdio Falset i el Servei Comarcal de Català del Priorat, en el que la protagonista és, com no podia ser d'altra manera, la nostra llengua. I un dia més, com sempre, ens acompanya la Rosalia Bernet, tècnica del Servei Comarcal de Català del Priorat. Bon dia, Rosalia.
Hola, bon dia.
Què toca avui? De què parlarem?
Avui mos fixarem en com podem fomentar l'ús del català en l'àmbit del comerç i de l'empresa, ja que és un dels principals objectius del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per això, dediquem el programa d'avui a repassar la legislació lingüística, els drets dels consumidors i els serveis que oferim al món econòmic.
Fantàstic, doncs. I, a més, avui no ho farem sols. Avui ens acompanya també la Judit Rodríguez, que és la coordinadora de dinamització i assessorament del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus. Bon dia, Judit.
Hola, bon dia a tots dos.
Ens agradaria començar aquesta entrevista fent una mica de radiografia sobre la situació actual sobre l'ús del català en el comerç i l'empresa. És certa aquella afirmació que diu que cada vegada s'usa menys el català en aquest àmbit?
La veritat és que entre la població de Catalunya hi ha uns percentatges molt alts de coneixement del català, no? Hi ha un 81% de la població que declara que sap parlar en català, però sí, tots ens adonem que l'ús del català està una mica en retrocés en diversos àmbits, entre els joves, l'ensenyament i també, evidentment, el món del comerç. Just enguany s'han presentat els resultats de l'estudi Ufercat en diverses ciutats. L'estudi Ufercat analitza l'oferta del català al món del comerç i, per exemple, pel que fa a l'estudi a Tarragona, per esmentar una localitat més o menys propera, en 9 anys, l'anterior estudi era del 2015, l'índex d'ús del català en la retolació principal dels establiments ha baixat del 62 al 54, per exemple. I l'índex d'ús del català com a llengua de salutació quan un client entra en un comerç, ha baixat del 44 al 32. Per tant, sí, les dades confirmen que en el món del comerç s'utilitza menys el català, com en altres àmbits, també.
Com en tot, això també deu ser d'una manera o altra en funció del territori. Aquí al Priorat, segurament, la situació és millor.
Evidentment.
I, a banda, també s'han fet campanyes de sensibilització als comerços.
Sí. El Priorat, evidentment, té unes característiques diferents, no? Una composició sociolingüística molt diferent. Aquest estiu, per exemple, la Rosalia ha visitat una vintena d'establiments comercials, eren, em sembla, de la Morera de Montsant, Escaladei, Porrera i Poboleda, i les dades eren molt diferents, no, Rosalia? No sé
sí.
Les tens present. Un 100% d'aquests 20 establiments vam observar que s'adequen a la llei de política lingüística, després potser ja comentarem què estableix aquesta llei, i en un 90% dels casos la llengua de salutació era el català.
Sí,
per tant, sí, són unes dades molt diferents. I de tota manera, sí, s'han fet campanyes de sensibilització fa un parell d'anys, això us ho podrà explicar millor la Rosalia.
Sí, fa un parell d'anys vam fer una campanya que la vam anomenar Botigueja, d'acord? I uns 10 o 12 establiments d'aquí Falset s'hi van adherir i llavors el que feien eren els alumnes dels cursos de català visitaven aquestes botigues es van comprometre a donar-los una definició i ells havien d'encertar la paraula, d'acord? Un cop passat per tots aquests comerços, els alumnes tenien un fullet on van apuntar totes les definicions i finalment, amb tots els que les havien encertat, que eren el 100% dels alumnes que hi van participar, doncs van fer un sorteig de productes que ens van cedir aquests comerços, també. Per tant, d'una banda aquí, els botiguers es van adonar que poden parlar o que han de parlar català amb les persones estrangeres, i de l'altra, els alumnes també es van sentir acollits amb la nostra llengua i amb la llengua que estan aprenent.
Exacte, i aquesta iniciativa, que em sembla molt interessant, no ens heu plantejat repetir-la, no només a Falset, potser en altres pobles així més grans, Cornudella, per exemple.
Sí, el que passa és que depenem també d'uns alumnes amb cert nivell ja. És a dir, no ho pot fer un alumne del bàsic 1 perquè encara no té els coneixements per poder endevinar aquesta paraula, no?
Sí, sí.
I llavors això ens limita una mica a vegades.
Però la iniciativa va funcionar molt bé i sí, quan de seguida que puguem es pot repetir, sí, sí.
Sí, sí, quan tornem a tindre un curs amb...
Bueno, ja ens ho explicareu, que per això estem aquí.
Això mateix, ja us ho explicarem. Podríem dir, Judit, doncs, que atendre en català el comerç i l'empresa és un indicador de qualitat?
Sí, jo crec que sí, és un indicador de bon servei, no? Saber parlar la llengua del client, sigui quina sigui, i si és el català, doncs també. Parlar en català també permet empatitzar amb el client catalanoparlant i fidelitzar-lo. Els departaments de màrqueting de les empreses es trenquen les banyes buscant fórmules per empatitzar amb el client. I justament a través de la llengua es pot construir una empatia doncs, molt pròxima i molt real, no? Parlar en català és un valor afegit que converteix les empreses en competitives i ofereix també una imatge de compromís amb l'entorn, no? Relacionat amb tota la responsabilitat social de l'empresa.
I hi ha dades que reforcin aquesta idea, Judit?
Sí, us dono dades, per exemple, d'un estudi que va fer la Secretaria de Política Lingüística el 2019, l'estudi en Marcat, segons el qual, per exemple, un 68% dels catalans voldrien la publicitat, el web i les xarxes socials de les seves marques habituals en català. És un percentatge bastant alt. O, per exemple, una altra dada, que 4 milions dels consumidors actius de Catalunya utilitzen el català en les seves relacions comercials. Per tant, ens movem en un 50% no, de la població catalana.
Sí, sí.
És a dir, hi ha interès no, per poder comprar en català. Això crec que és clar, també.
A veure, anem cap a les obligacions lingüístiques. Les empreses i els comerços tenen obligacions lingüístiques pel que fa a l'atenció al públic?
Pel que fa a l'atenció al públic, sí, i tant. El que diu la llei és que les persones que fan atenció al públic han de poder atendre la clientela en català. Atendre. Això què vol dir? Això significa que un consumidor té dret a expressar-se en català si així ho vol. El dependent o el comerciant no té l'obligació de parlar en català amb el consumidor, però sí que té l'obligació d'entendre'l i de no obligar-lo a canviar de llengua. No sé si m'explico.
Sí.
Però
sí,
això és una cosa que no passa sovint, vull dir, moltes vegades no passa.
Potser sí, de vegades no passa, però... a veure, jo crec que el que passa més és que no ens parlen en català,
sí,
els dependents,
sí,
quan som consumidors. Però que ens obliguin a canviar de llengua, jo crec que no passa tant.
No
eh?
Passa tant.
És qüestió de provar-ho, eh?
És això dir, també és veritat.
És a dir, ara poso una mica, doncs, els nostres oients, proveu-ho. Parleu en català quan aneu a les botigues, no? A veure què passa.
Sí, clar, perquè llavors hi ha el típic nostre, llavors que és l'error nostre, que si ens parlen en castellà automàticament canviem, i això tampoc això hauria sí de ser.
I des de l'altre punt de vista també, jo també diria als botiguers, proveu de dir bon dia sempre, no? I potser us sorprèn que aquella persona també parla en català, una mica el que explicava la Rosalia d'aquesta campanya de sensibilització, el botigueja, no? Els botiguers també han de ser conscients que hi ha persones que potser es pensen que no parlen en català i sí que el saben parlar, perquè són alumnes del servei, no?
Sí.
A banda, també hi ha tot el tema de retolació. És obligat que rètols, cartells, estiguin en català?
Sí, això és l'altra obligació lingüística de les empreses i dels comerços oberts al públic, no? El rètol que anuncia l'activitat d'un establiment ha d'estar almenys en català. Què vol dir això? Que pot estar en qualsevol llengua que el comerciant o l'empresari vulgui, però que també ha d'estar en català. A més, aquesta obligació, de fet, no inclou ni les marques ni els noms comercials. El que ha d'estar en català, diguem, és la paraula genèrica, no? Doncs, no sé, restaurant o roba per a la llar. Aquestes, els genèrics han d'estar com a mínim en català.
Aquí sí que
potser... Això pel que fa... Perdó.
Digues.
No, això pel que fa a retolació principal, però també hi ha obligació lingüística pel que fa a la resta de senyalització i documentació. La llei és molt fàcil. Tot ha d'estar, almenys, en català. La senyalització interna, doncs, si vestuaris, lavabos, l'horari, les llistes de serveis i preus, factures, tiquets de caixa, tot, segons la llei, ha d'estar, com a mínim, en català. També en altres llengües, però com a mínim en català. Mm-hmm.
Aquí sí que podríem dir que potser és on hi ha més incompliments.
Cada vegada més, és veritat. Potser no tant en la retolació principal, que és una cosa molt concreta, però, clar, quan ja comencem a sumar-hi l'horari, la llista de serveis amb els preus, cada vegada més, i potser menys al Priorat, però sí, en altres zones, es comencen a veure incompliments.
Ara comentaves, per exemple, les factures, per exemple...
Sí, això sí.
Clar, a vegades fas la factura amb un programa de facturació que no tenia l'opció de fer-la en català, també, vull dir...
Sí, però això també és el que deia una mica la Rosalia, hem de ser actius en aquest sentit, no? I un empresari també pot tenir interès per utilitzar un programa que li permeti utilitzar el català, no? També ha de fer aquesta demanda, no?
Val, ja ho has mig avançat abans, però ara posem-nos en situació. Anem per un exemple. Per exemple, anem a un bar. I el cambrer se'ns dirigeix en castellà. Nantros, li contestem en català i plantegem tres possibilitats de com ens podria tornar a contestar. El cambrer canvia el català, fins aquí tot seria correcte.
Sí.
El cambrer ens diu que no entén el català. Llavors, què hem de fer? Per exemple, en aquest cas.
M'has plantejat dues opcions.
Sí, la tercera, bueno, si vols també te la plantejo i llavors les responem les tres. La tercera és que el cambrer ens contesta doncs, que com que estem a Espanya, ell pot parlar en castellà i aquí no hi ha cap problema.
D'acord. A veure, la primera és l'ideal, no?
Sí, entenc.
Si me'n recordo bé.
I tant, el cambrer canvia el català.
Canvia el català.
Bueno, s'adapta a la llengua del client.
L'ideal... Entenc que seria que se't dirigís en català ja directament.
També és veritat.
Però, és a dir, canvia el català, val, perfecte.
Sí. Aquest seria l'ideal i seria un indicador de bon servei. De tota manera, el que diu la legislació és menys. Recordeu que el que diu la legislació és que no ens han d'obligar a canviar de llengua. El dependent no té l'obligació de parlar en català. Llavors, les opcions 2 i 3... Al capdavall serien el mateix, una si vols amb més mala educació que l'altra, no?
Entenc que sí.
Però en les opcions 2 i 3 sí que s'obliga al client a canviar de llengua, perquè se li està dient que no entén el català. Això sí que és un incompliment de la legislació. I llavors l'opció que faltaria potser seria que el cambrer es manté parlant en castellà, però no obliga el consumidor a parlar en castellà.
Val.
Que és una opció que no m'has plantejat i que compliria la legislació. I que ens hi hem d'acostumar, també. És a dir, si aquella persona ens entén, per molt que ens parli en castellà, no cal que nosaltres canviem al castellà, si ens entén.
Sí. Val, i en el cas d'aquestes dues opcions, doncs que s'incompleix la llei, per dir-ho d'alguna manera, com a consumidors podem presentar una queixa si creiem que s'han vulnerat els nostres drets lingüístics?
Sí, clar, les empreses tenen unes obligacions lingüístiques i els consumidors tenen uns drets lingüístics i si creiem que aquests drets s'han vulnerat, podem reclamar. En el cas d'una vulneració de drets pel que fa a l'atenció oral, que és el cas que plantejàvem, no?, del cambrer que ens diu que no ens entén en català, hauríem de presentar una queixa a la Direcció General de Comerç, via web, per internet.
Val.
I si tenim una queixa relacionada amb la retolació, un rètol principal o una factura que no estan en català, hauríem de presentar la queixa també via web, per internet, a l'Agència Catalana del Consum.
D'acord. Tornem una mica a les empreses, ara. Quins serveis ofereix, doncs, el Consorci per a la Normalització Lingüística perquè puguin donar un bon servei pel que fa a la llengua i perquè puguin, és a dir, perquè les empreses o comerços puguin complir també les obligacions lingüístiques.
Molt bé, sí, perquè fins ara hem parlat d'obligacions, però un dels objectius del Consorci, a través, en aquest cas, del Servei Comarcal, és donar eines, no, a les empreses perquè puguin complir aquestes obligacions lingüístiques. Jo destacaria el servei de revisió de textos. És un servei gratuït en el marc del qual podem revisar fins a 4 pàgines gratuïtament per a empreses de 10 treballadors o menys. En el cas d'empreses més grans, sí que el servei seria de pagament, però en un comerç normalment sempre hi ha 10 treballadors o menys, no?
Per exemple, digue. Podria ser, obrim un restaurant i portem a revisar la carta, per exemple.
Perfecte, exactament, sí. I la Rosalia us fa la revisió gratuïta de la carta.
Fantàstic.
Sí.
O, jo què sé, una perruqueria, doncs la llista de serveis amb el preu, no?, que vol posar, doncs, el vidre de l'aparador, doncs també podem revisar aquest text.
Molt bé.
Això pel que fa a revisió. També oferim un servei de traducció, que aquest sí que és de pagament, i potser destacaria en tercer lloc els plans d'autonomia lingüística. És un producte que oferim a persones, doncs, amb una certa responsabilitat en redacció de textos, persones que porten xarxes socials, per exemple, o pàgines web, per treballar els errors habituals d'aquella persona i que millori, doncs, en aquells aspectes en concret. És a dir, són persones ja amb un coneixement del català, però que potser necessiten millorar algunes qüestions puntuals. Però bé, dels tres serveis, jo insistiria en el servei de revisió de textos, que és un servei gratuït per a empreses de 10 treballadors o menys i que val la pena aprofitar perquè, clar, no només és important que la retolació, les factures i tot això estigui en català, sinó que també estigui en un català de qualitat, no? I cadascú, doncs, és professional del seu àmbit, I nosaltres som professionals de la llengua, per tant, podem garantir això, aquest ús del català en qualitat.
I pel que fa a formació, què ens podeu oferir des del...
Des del consorci.
Doncs, evidentment, oferim cursos, no?, que potser és pel que més se'ns coneix. A Falset es fa algun curs presencial, però sempre hi ha l'opció de fer tots els nivells en línia. També és veritat, però, a banda de fer cursos, jo crec que les empreses també haurien de tenir en compte els coneixements de català dels candidats a l'hora de contractar. M'explico? Si realment volem que el dependent de la botiga atengui, ofereixi un bon servei, ens hem d'assegurar que sap parlar català. I en aquest sentit també oferim un assessorament, és a dir, si un empresari vol que el seu treballador sàpiga parlar en català, li diem quin nivell de català hauria de tenir. Si l'empresari vol que aquell treballador escrigui determinats textos en català, li direm, doncs, que ha de tenir el nivell B2, no ho sé, per posar un exemple, no? I a banda dels cursos també hi ha un altre servei que oferim, que és el projecte Comerços Aprenents. És un projecte que ofereix una sèrie de sessions de llengua gratuïtes a treballadors del comerç, al comerç mateix, és a dir, no s'han de desplaçar al servei comarcal a fer un curs o a un altre lloc, sinó que nosaltres anem a aquell comerç i li fem aquestes sessions de llengua gratuïtes molt breu, són 3 hores i mitja en total, em sembla, però simplement perquè pugui complir la legislació lingüística, allò que dèiem, perquè sàpiga saludar, perquè pugui entendre el client, les paraules bàsiques que pugui utilitzar.
Bé, doncs, moltes gràcies, Judit, per aclarir-nos una mica quins són els drets que tenim com a consumidors i també els deures i obligacions que tenen les empreses a l'hora de realitzar l'atenció al públic en català. No sé si voldries insistir en alguna qüestió.
En això que deies una mica, no?, que els consumidors hem de tenir un paper actiu i hem de fer valdre els nostres drets i que els empresaris han de ser conscients també i crec que encara més el Priorat que utilitzar el català és un indicador de bon servei, no?, un indicador de qualitat.
Bé, doncs moltes gràcies, Judit, per aclarir-nos... A vosaltres. Per aclarir-nos una mica quins són aquests drets que tenim com a consumidors i també els deures i les obligacions que tenen les empreses a l'hora de fer una atenció al públic i una atenció de qualitat lingüísticament parlant.
Bé, doncs, i nosaltres arribem al final del nostre programa i, com sempre, ho farem amb música. Quins recomanes avui, Rosalia?
Som-hi. Avui acabarem amb la cançó No m'estima, de la Muixca, Julieta i Roots. i la podeu trobar a la llista Escolta quin flow de l'Spotify del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Un dia parlarem del català que usa tota aquesta nova generació de músics, que per una banda està molt bé de cara al foment de la música en català, però a vegades això del català de qualitat que ara deia la Judit, potser ens ho podríem fer mirar una miqueta.
Ho plantejarem, deixem-ho aquí, ho plantejarem.
Bé, però això serà més endavant, nosaltres ho deixem aquí. La Rosalia Bernet i un servidor, el Manel Sales, us esperem al proper programa del Cataclà, Clar i Català, que excepcionalment no serà cada 15 dies, sinó que tornarem la setmana que ve, el dia 30, a l'antena de Ràdio Falset a partir de la 1 del migdia. Fins llavors, que vagi molt bé.
Adeu.
Quan em mira, quan em mima, quan m'estima, pura adrenalina. Quan em mira, quan em mima, em susurra i em diu que és prohibida. Tiene el mando.
Després vaig de mona.
Quan crida el seu nom, s'entén.